és una qüestió que, com comentaves, ja feia un parell d'anys, no? que se'n parlava i que s'investigava.
Sí, de fet, la fiscalia demanava 2 anys de presó, la acusació particular més de 2 anys i mig, i això haurà significat que Pedro Cortés hauria d'entrar a la presó, però bueno, finalment el veredicte ha estat 1 any i 10 mesos, però sí, jo crec que ha estat una situació prou desagradable, en una situació que també per a l'expresident ja significa, jo crec que efectes pràctics, la seva caiguda en desgràcia, no?, a nivell social a la ciutat. I sí, efectivament, va destacar el jutge el coratge i la valentia d'este xiquet que juga en la cantera del València, la pedrera del València, que és futbolista, tenia 7 anys en aquell moment, ara té camí de 19, i aleshores, pues, bueno, la situació ja ha tingut un final més o menys previst després de totes les proves aportades i efectivament no deixen en bon lloc a l'expresident del València.
I tant que no. Paco Polit, des de València, gràcies. Una abraçada, que vagi bé. Bona nit.
Un abraç, amics. Bona nit.
Vinga, i per tancar tertúlia, més enllà d'aquestes qüestions... Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit. De parlar del... espelma, tu, és un...
Què et sembla?
Oh. Què t'agrada,
això? Buah!
Sí, oi?
Ma, tu ets un dels feligresos, no? Vull dir que...
No, vull dir, jo...
No hem sentit la teva opinió?
M'he sentit molt representat per Xavier Puig Amorós.
Va.
Que és una cosa que...
Us penseu que tenia una fora, en tenia uns quants a fora, Miqueló tenia feina.
Que, home, evidentment, amb el tancament,
sí.
Però a part d'això, escolta'm, qui m'hauria dit que Xavier Puig i Amorós i jo estaríem d'acord sí, parlant de futbol?
Aquestes espelmes, ara, quan marxem a la nit, les apagarem, no?
Ah, sí,
no
fora bo.
No fos cas que...
Home, de fet, ara mateix tenim l'Ivan Caral, el cap de departament tècnics aquí, que això és bo, Ivan, o no és bo? No és gaire normal, no?
Fa cara de que no gaire.
És perillós, Ivan? No, segur, eh? A les nostres mans no, diu l'Ivan. També és... L'Ivan, no sé exactament què fa aquí avui, algun dia ho sabrem, l'Ivan sempre està totes hores, però vaja...
Ha vingut a bufar les espelmes.
Un dia que ve un divendres, no és normal això, Ivan, no acostuma a haver-hi espelmes. Un crac, l'Ivan Caral. En fi, hem de parlar del partit de demà, del Girona. Miquel, visita el camp del Getafe, les dues, en el moment més dolç de la temporada.
Ara t'ho explico, deixant fer un apunt sí. Sobre Fali, per cert, perquè abans hem començat i no m'ha acabat d'aclarir del tot què passava. El Cádiz ha fet un comunicat explicant que el futbolista que han retirat amb culleret i llitera de la gespa del Real Arena és en un centre hospitalari on li fan proves complementàries perquè s'ha fet una contusió facial i també un esquinç cervical al tram final del partit. Aquella jugada que explicàvem que ha provocat un temps afegit d'11 minuts té aquest diagnòstic inicial i li faran proves complementàries al central valencià del Cádiz a Donosti.
Per
tant, que no sigui res, però ha estat molt aparatós.
Sí.
Dit això... Demà, com deies, Daniel, a les dues, el Getafe-Girona, un partit en què l'equip gironí és 11, 7 punts per sobre del descens i a 4 de la Conference League, després de 2 victòries consecutives, amb un balanç de 9 gols a favor i 4 en contra. Si guanya, demà, diguem-ne que el Girona farà la sobretaula a només un punt de l'Europa League i 10 per sobre del descens. Aquest és el millor escenari. En tot cas, el pitjor escenari, amb una derrota i amb mals resultats dels rivals de baix, seria tancar la jornada 4 punts per sobre del descens. Mitchell té clars els números i vol allargar el bon moment.
L'Atleti ha passat i necessitem continuar guanyant, perquè la nostra millor versió, no sé on arribarà, però... Jo vull fer història, l'equip vol fer història i per això necessitem més de 52 punts i encara falta molt per arribar a aquests punts.
Ara li preguntarem al Pere Guardiola, que ara escoltarem l'entrevista, però és meravellós, és fabulós que el Girona ni tan sols tingui la somni, esperança de mirar una miqueta més cap a dalt que no pas cap a baix, no?
Què vols dir? Per què ho dius?
Ho dic amb molta prudència perquè la paraula Europa...
És l'altre és... Mitchell. És
sí.
No, de fet, no. Per ser justos, Mitchell va dir que ell és més partidari de mirar cap a dalt que cap avall, perquè això el que representa és que tu estàs tenint l'objectiu més ambiciós i estàs més segur de les teves possibilitats.
Sí.
Que no si sempre mires cap endavant, que és com mirar enrere, aviam si t'agafen els que t'empaiten, no?
Sí, no, però en aquest sentit... Jo crec que és el propi Mitchell, d'alguna manera, qui genera aquesta il·lusió
sí,
sense tenir por a generar-la, però va, jo crec que en relació amb el joc que fa, un joc vistós, divertit i també, per tant, optimista a l'hora d'objectius, no?
Mm. Mi, sí, sí. Bé, igual, anem a entrar a un altre jardí una altra vegada amb el tema del joc.
Home, però aquests atractius, l'equip català més atractiu de veure aquesta temporada és el Girona.
Portarem les espalmetes cap a Girona, també.
Exacte. Canviaríeu Michel per Xavi, a Girona?
No, mai de la vida.
No, eh? Carai.
No, no, nosaltres amb Michel fins l'últim dia.
Molt bé. Què més, Miquel?
Doncs mira, que Getafe no té el glamour de la catedral.
No.
És evident, però que serà molt exigent.
El partit del dissabte és molt important, perquè el Getafe és un molt bo equip, que fa coses bé i que no està en la seva millor posició i que està molt necessitat i, però és un equipàs amb un entrenador que sap molt bé què fer.
El bon moment del Girona ha provocat fins i tot que se sospiti que sí, algun jugador de la plantilla pugui entrar a la llista de Luis de la Fuente, que ha de fer efectiva la setmana que ve o l'altra. Em fa l'efecte. Doncs bé, a Mitchell no li estranyaria que algun dels seus jugadors hi posi algun nom fins i tot entrés en aquesta llista.
El meu equip és un gran equip i penso que Arnau, Aleix, Oriol, perquè són espanyoles, poden jugar en la selecció, sabent que el nivell és molt alt.
Em sorprèn, perdó, que això és molt estrany, que un entrenador de club gairebé reivindiqui la presència dels seus futbolistes en la selecció, però normalment no volen.
Sí, no,
no l'únic... Tal com està muntat el futbol, no volen desgast.
No hi ha el cas d'Ancelotti que va reivindicar Ramos estant al PSG.
Sí, vull dir que... Aquest encara el trobo encara més superlatiu. Ramos ja sabem que no, ja s'ha quedat arribat.
Perquè li agradava molt el guau de Ramos. Però escolta'm una cosa, Santi Bueno ha entrat a la preselecció de l'Uruguai.
Home, al final Girona serà la base de la Roja de la Fuente.
No, això no ho permetrem. Però a part d'això, el Girona té Santi Bueno a la preselecció uruguaiana, a la qual també hi ha Cabrera i Araujo, o sigui, un de cadascun dels defenses. I de més de tot això, estem parlant d'Arnau, que té moltes opcions. Relevo ha indicat ara fa una estona que serien Arnau i Riquelme els que formen part de la preselecció de la Fuente. No hi són ni Aleix ni Oriol Romeu, però és evident que això vol dir que el Girona està fent molt bé les coses. I si tu estàs assentat a primera divisió des de fa 25 anys o tota la vida, potser al final fa més nosa que servei, però clar, si tu acabes d'arribar vol dir que estàs en el bon camí, que els jugadors, en el bon Joan, una versada per ell des d'aquí, en el bon camí, perquè jugadors com ell se'ls vulguin endur.
Endavant.
El Girona, sí. Toni Villa, que torna a la convocatòria, baixes per lesió, Jan Couto, Ibrahima i Angel i Callens, diu Mitchell que podria tornar contra l'Atlètic de Madrid a la següent jornada, mentre que el Getafe no té baixes, és penúltim a 2 punts de la salvació, només ha guanyat un dels últims 5 partits i Quique, que ha dit que és una final el partit de demà, demana a l'afició que acolli el rival.
Nosotros vamos a pelear por estos mismos objetivos en estadios que meten 30.000, 35.000, 40.000 y se llena y lo petan y te reducen y te quieren matar y todo ese tipo de cosas, pues aquí los que seamos, que somos 12.000 valientes, 14.000 valientes mañana, 8.000, 10.000 valientes en el estadio, a petarla y a llevar a los jugadores en volandas porque los jugadores los necesitan.
Doncs aviam si el Girona és capaç de silenciar tots aquests valents que reclama Quique Sánchez Flores, arbitrarà Martínez Munuera, aquest alacantí, al bar Iglesias Villanueva, el gallec, un dels pitjors, tot i ser especialista, precedents a primera, un empat i una derrota a Getafe pel Girona, que l'anada es va imposar per 3 a 1.
I per cert, diumenge tenim a Montilivi un Girona femení Sant Cugat. Per tant, el Girona, l'equip femení del Girona, que jugarà a Montilivi, demà en parlarem.
A les 12 i amb entrada lliure.
Exacte. Gràcies, Miquel, demà cap a Getafe, que vagi bé. Bona nit. Ves tirant ja. I gràcies també al Marc Marvà. Avui pleguem d'hora, eh? Us ho he promès, i és veritat. Gràcies al Marc Marvà, gràcies al Ferri Vigoi.
Bufa les espelmes.
Ara ho farem, a veure aquí, que no deixi molta olor per demà el bundó. I gràcies, Ferran Martínez, bona nit. Disposar. Gràcies, Dami. Fins demà, que vagi bé. Una pausa i de seguida la conversa precisament amb el president del Consell d'Administració del Girona, en Pere Guardiola.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes a MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Ja faci sol, plogui o nevi, aposta per la seguretat i posa el teu cotxe a punt amb Group Driver, la xarxa d'especialistes en el teu vehicle. 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra a punt per atendre serveis de pneumàtics, canvi d'oli, frens, tot el que necessitis pel teu vehicle. Entra ara a drivercenter.es i troba el teu taller més proper. Group Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat.
Som Santi Enrique. Som Nissan. I estem a...
Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Terrassa i Sant Cugat.
santienrique.com. Som Nissan.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental, totalment garantits i que podràs finançar al 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'estiu. Dissabtes obrim matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
Atenció! Ocasió Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasió Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. romacarabs.com.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Tu diràs d'aquest divendres 3 de març del 2023, i com us dèiem, amb una veu que teníem moltes ganes d'escoltar en aquest programa, amb el Miquel Agut ja instal·lat a l'estadi de Montilivi, a Girona, i Miquel, ets al costat d'una persona que diria jo, que escoltem poc, molt poc, malgrat la seva importància, però l'escoltem poc parlar.
S'acosta per aquí sovint, però que es deixi escoltar els mitjans és una altra cosa, però sí que és algú que de tant en tant l'escoltem, que fa pocs dies el vam escoltar quan es va presentar el projecte de Ciutat Esportiva i que avui ens acompanya a la zona de transmissions de RAC1 a l'estadi de Montilivi.
I l'escoltem poc parlar, malgrat la seva evident transcendència, i pesa en un dels projectes que ha marcat els últims anys, jo crec que bona part de les mirades de l'esport i del futbol català, un projecte cuinat a foc lent. I com diem, qui lidera ara mateix aquesta nau, aquest vaixell, és en Pere Guardiola. Hola, Pere, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bé, molt bé,
com
gràcies.
Estàs? Diem que t'escoltem poc. No sé si ets això de que ets més amant de treballar des de l'ombra o com va això?
Bueno, sí, en general tenim la gent suficient al club que puguin parlar ells i donar la veu necessària perquè es vagi explicant tot, o sigui que no, tampoc fa falta sortir més del compte.
Molt bé, perfecte. Hem anat a petar a parlar amb el Pere Guardiola en un moment que, vaja, ara li preguntaré això, perquè, clar, l'equip ara mateix és a pocs punts d'Europa, per dir-ho de manera optimista, encadena dues victòries seguides. S'ha apuntat ja, s'ha definit ja, i ara en parlarem quin és l'inici de la data de la construcció de la Ciutat Esportiva. Fent memòria, Pere, és el millor moment des que, diguem-ne, vas arrencar aquest projecte amb el Girona?
Aviam, a dia de, ara mateix estem vivint un moment molt bo, això és una realitat. El primer any de primera divisió amb el Matxín també va ser molt bo i va ser un any que ens vam passar molt bé i que no vam patir poc. Però podríem dir que ara, amb tot el que vam presentar la setmana passada del centre d'entrenament i el moment de l'equip, jo diria que és, si no el que més, dels grans moments del club i del nostre moment en el projecte de Girona.
No sé si la gent, Pere, s'arriba a adonar de la importància d'aquest pas, del fet de tenir una ciutat esportiva pròpia.
Bueno, jo espero que sí, perquè al final el club té una història llarga, però no havíem tingut mai patrimoni, no? No havíem tingut mai una casa nostra on poder construir des d'allà. I aquesta és una realitat. Jo espero que la gent se n'adongui el gran pas que estem fent, perquè és un abans i un després en la història del club poder tenir una ciutat esportiva en propietat i poder créixer d'una manera amb solidesa des d'allà.
Clar, és com tenir el centre d'operacions des d'on transmetre tot aquest ideari, no?
Sí, és que és molt important, o sigui, al fi i al cap, els clubs de futbol i les institucions i aquest tipus d'entitats necessites un lloc on tu et puguis reconèixer i on puguis realment ficar la teva llavor per després recollir el fruit, no? I les ciutats esportives en aquest cas són molt importants perquè, a més, pots tenir tot el club junt, tot el futbol base, el primer equip, les oficines. I com et deia, vull dir, era un dels grans projectes nostres i en el moment que hem pogut fer-lo l'hem tirat endavant.
Vau explicar que el 70% del cost d'aquesta ciutat esportiva anirà a càrrec de CBC. A veure, quin percentatge de diners de CBC havíeu de rebre? Ja heu rebut? Ho heu rebut tot això o encara no, Pere?
No, encara no hem rebut la totalitat dels diners, però com bé saps, de la totalitat dels diners hi havia una part que s'havia destinat a infraestructures, una altra part que crec que era un 15% a eixugar deute i una altra part un 15% que et deixaven tenir el límit salarial més alt per poder invertir, diguéssim, en jugadors. D'aquest 70% que anava a infraestructures, hi ha un 70%, o sigui, aquest 70% van directament destinats a la ciutat esportiva.
Els terrenys on s'ha de fer la ciutat esportiva, hem vist pancartes de veïns que s'hi oposen, perquè són terrenys rurals. Hi heu de parlar, hi heu parlat, com està aquesta situació, que també hem de tenir en consideració. Pere.
No, hi ha hagut un procés previ, i està sent-hi ara, perquè ara s'ha començat les converses, diguéssim, amb la gent que pugui arribar a tenir dubtes, però prèviament a l'Ajuntament també ha explicat el projecte. Nosaltres no podíem explicar-lo fins al moment que ho presentàvem, diguéssim, i ho donàvem oficialitat a tot el projecte del centre d'entrenament, i ara nosaltres farem una fase, diguéssim, d'explicació de tot el que farem i deixarem de fer, i de moment estem tenint molt bona acollida.
Per cert, Pere, la compra d'aquests terrenys es pot, si no dir la quantitat que ha costat, sí, més o menys, acostar-s'hi d'alguna manera?
Aviam, això són... Al fi i al cap són contractes confidencials i no ho podem dir. Sí que tot el que és el projecte en general està al voltant dels 20-25 milions d'euros.
Incloent tot el projecte del que s'ha de fer i del que s'ha adquirit.
Sí.
D'acord. Hem parlat de la ciutat esportiva i ara som aquí a Montilivi, que suposo que en cas de consolidació seria el següent pas.
Evidentment, o sigui, al final nosaltres teníem molt clar que a la mínima que poguéssim començar a invertir en infraestructures, que passava per poder estar a primera divisió i poder tenir algun tipus de, evidentment, d'ajuda econòmica, creiem que el més important d'entrada era fer casa nostra, en aquest cas la ciutat, el centre d'entrenament, la ciutat esportiva. I el següent pas és, en el moment que podem, a començar a pensar en Montilivi. Ja internament estan treballant diferents projectes per veure quin Montilivi ens agradaria i quantes fases necessitaríem i quin cost tindríem, i estem en aquesta fase, diguéssim, de estan treballant perquè ens presentin en un moment determinat quin projecte o quins projectes podríem plantejar-nos. Mm. Però sí, Montilivi, evidentment, passa per millorar-lo i ficar-lo al nivell que toca.
En el cas de Montilivi no hi hauria un CBC, entenc, no?
No.
S'hauria de buscar un finançament.
Recursos propis, diguem-ne.
Recursos propis. Podríem buscar finançament amb recursos propis i, evidentment, si nosaltres visualitzem que podem estar primera uns anys i fem que el club doncs, cada any tingui més ingressos i tingui més sponsors i que vingui més gent i que els nostres límits salarials augmentin, per tant la compra i la venda de jugadors pogués ser més eficient, això faria que el mateix club pot generar recursos per poder plantejar-se fer una inversió a Montilivi.
Més o menys, quan preveieu que si hi ha una estabilització a primera divisió i el procés que planifiqueu pel club i que ara explicaves pugueu atènyer el que seria aquesta, no sé si reforma, però sí aquest primer pas per modificar l'estadi de Montilivi?
No t'ho puc dir, és agosarat, perquè si et dic ara que d'aquí 4 anys podríem començar a plantejar-nos fer Montilivi nou, potser són 2 o potser són 7. No ho sabem, nosaltres volem anar pas a pas. Ara la ciutat d'entrenament, centre d'entrenament era el més important, ja hem comprat el terreny, ara ho hem d'explicar, hem d'aconseguir tot el que hem de fer i començar a construir-lo. I en paral·lel, evidentment, l'equip ha de seguir competint en el nivell que està competint, tenir la sort que podem estar a primera divisió, i en paral·lel veure el projecte de Montilivi i veure quina magnitud ha de tenir aquest projecte de Montilivi, i ja veurem quan el comencem a fer. Però el més que puguem, ho hem de fer-ho. Això seria una mica el titular, però no et puc dir en quants anys, perquè al final la vida passa en coses i també hem de seguir pas a pas.
Hi ha algun informe intern que digui podríem estudiar la viabilitat d'alguna altra ubicació?
Aquí hi ha, o sigui, la majoria volem Montilivi, però evidentment en el projecte suposo que hi haurà una opció B, que és què passa si fas un estadi nou. Però la majoria volem Montilivi.
Qui no és la majoria?
Bueno, no és que no hi hagi ni uns ni uns d'altres, sempre hi ha alguna veu interna que diu, escolta, per què no ens plantegem això? O per què no ens ho mirem també? Que crec que és bo i saludable internament mirar-nos-ho i pensar-ho.
Sí.
Però jo, si hagués de dir avui on em veig a Montilivi.
A nivell territorial, el Pere Guardiola es veu a Montilivi. A nivell esportiu, deixa'm anar una miqueta enrere, Pere, i deixa'm posar-te aquest document que crec que recordes perfectament. Som a la celebració de l'ascens a Girona a la primera divisió, i qui té la paraula és Mitchell.
Pere, Quique, Europa!
Riu el Pere Guardiola. Ara mateix el Girona és a 7 punts per sobre del descens i 4 per sota de la Conference League, és a dir, 4 per sota d'Europa. A veure, parlem amb el president del Consell d'Administració, que entenc que és l'home que més serenitat i més seny ha de posar de tot el club. Però què li dius a la gent que escolta això i que ara veu el Girona on està?
Que hem de seguir com estem.
Val.
I que hem d'anar a Getafe i intentar guanyar.
Partit a partit.
Més que mai. L'experiència ens diu que hem d'anar partit a partit més que mai. El que passa que el míster Al final ha ficat llistó alt i sí. Ell sap el que es porta entre mans, però nosaltres com a club, partit a partit més que mai, i Getafe.
Per tant, si et pregunto de el somni europeu de cara a la temporada vinent, m'engegues a dir, no?
No t'engego, perquè som educats, però tranquil·litat, seguim. Fins que no tinguem 40, 42, 43 punts, no podem respirar.
S'ha arribat a fer una projecció de en quant temps un club com el Girona podria arribar a una competició europea, o ni tan sols això?
No, hem fet projeccions tipus un club com el Girona...
Quants anys està quan primera?
Quants anys per estar primera, i això que suposa a nivell de construcció de la centre d'entrenament, la remodelació del possible estadi, el tipus de plantilla que pots tenir, quin valor pot tenir aquesta plantilla, i quants anys... tenint totes aquestes coses, diguéssim, segures, quanta probabilitat tens d'estar primera amb anys seguits? Però no, en cap moment hem fet una projecció de dir, si fem això, arribarem a Europa.
Això seria la següent.
De cara a ser a primera divisió estables.
Clar, això seria la següent projecció. En tot cas, primer estabilitzar primera i després ja veurem.
No és un objectiu clar. O sigui, l'objectiu clar és estables a primera divisió, intentar fer bon futbol, ser nosaltres i quedant-nos a primera divisió. Tot el que vingui de més, benvingut sigui, però no és l'objectiu a dia d'avui.
I ara escoltàvem l'artífex de tot plegat. Mitchell, el president del Consell d'Administració, del 0 al 10, quina nota li posa?
Al Mitchell?
Sí.
Al nostre?
Sí.
Jo li ficaria un 10. Jo és que ens l'estimem molt, el Mitchell.
Mm-hmm.
I a part d'estimar-lo, creiem que és molt bon entrenador. Mm-hmm. I que, a més, hem trobat un entrenador, i ell crec que ens ha trobat a nosaltres, que fem una molt bona comunió entre els dos, entre l'entitat, l'entorn nostre i ell. I nosaltres estem encantats en la seva manera de ser i a la seva manera que respira el futbol i que visualitza, diguéssim, el futur d'ell i de l'equip, i en aquest cas del Girona.
Mm-hmm.
Per tant, jo li ficaria un excel·lent.
Un excel·lent, molt bé.
Fins ara sí, perquè ens ha portat a primera.
Clar, home, només faltaria. A més, jo me'n recordo molt de Mitchell quan l'equip estava a mitja taula o fins i tot una miqueta pitjor a segona divisió, ell mantenia quin era l'objectiu, no? I algú podia dir, hosti, noi, anem primer al primer pas i després... Però no, ell tenia clar quina era la línia a seguir i la va aconseguir. Entenc que aquest optimisme també es transmet dins del club i dins de tots els estaments de l'entitat, no?
Sí, no, la veritat, jo ho deia l'any passat, jo crec que el Mitchell és una persona que ens va molt bé nosaltres de la manera de ser, perquè és un tio molt optimista i és un tio que fica el llistó molt alt i se'l creu, no fica un llistó alt una mica inaccessible, sinó se'l creu de veritat. I això a vegades a nivell intern, per la nostra recent història de les patacades que havíem tingut quan vam baixar i els anys que no vam acabar de pujar en l'última jornada, doncs feia que, i a més això també és molt gironí català, de dir ai, 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 això no anirà bé, vols dir i quan caiguem, i si no guanyem, sí, i si empatem, sí. I tot el dia estem pensant ai, ai, ai. I ell és una mica xau pelante en aquest sentit,
sí.
I això ens ajuda,
sí,
i
sí.
Crec que nosaltres també l'ajudem amb el contrapunt.
Mitchell té contracte fins al 2024. Jo crec que ara anem al moll de l'os, allò que molta gent vol saber. El president del Consell d'Administració parlant de l'entrada. Ell vol continuar i el club vol que continuï. De fet, fa uns dies parlàvem amb Quique Càrcel al Superesports i deia això.
Per mi sí que és el moment. Mentre estic lligit amb aquest projecte, doncs la veritat que crec que tinc l'entrenador que més m'agrada i que m'agradaria que continués. La veritat és que aquesta és la idea. Jo també sé que ell està molt content aquí i l'agradaria continuar i esperem que sigui per més anys.
És a dir, que podríem tenir notícia aviat?
No sé si aviat o més tard, però bueno, sabem que té un any més i la nostra intenció és que continuï bé.
S'ampliarà el contracte de Mitchell abans de final de temporada, Pere?
Bueno, el Quique crec que va ser molt clar. O sigui, és l'entrenador que tots volem i ell vol ser-hi. La nostra intenció és aquesta. És intentar renovar i seguir i seguir creixent junts.
Per tant, però heu parlat ja?
Hem tingut algun tipus de converses. Aquest tipus de converses existeixen permanentment, eh? Vull dir, amb els agents i el Quique amb el míster, i alguna conversa hi és, sí, evidentment, perquè al fi i al cap necessitem, per més confiança que hi hagi, necessitem saber si anem de veritat o no, i les converses hi han sigut, hi són, hi seran, i per la nostra part, i crec que per la d'ell també, hi ha disposició.
Així com els jugadors, i el cas d'Arnau, per exemple, que tothom té el cap, que han de representar un salt de qualitat del club, en el cas de Mitchell ens podem plantejar un escenari semblant?
Bueno, sí, evidentment, això en el futbol és el pa de cada dia, no? Ens va passar amb Machín també en el seu moment, quan el Sevilla va pagar la clàusula de revisió. Amb el Mitchell pot passar, sí, evidentment, si ho fem bé i hi ha clubs d'una entitat superior que el volen i venen a per ell, doncs, evidentment pot passar, doncs, que ell s'ho plantegi. Però nosaltres no volem pensar en aquest escenari. Nosaltres seguim el nostre camí, que és, doncs, seguir creixent en plantilla, en portar-li millors jugadors perquè ell el seu futbol el pugui fer, i intentar fer-ho mentre duri. I la nostra intenció és que és aquesta, no? És que ell es quedi, i ell, jo crec que està content, està feliç, i crec que també està disposat també està en aquesta línia.
Han vingut ja a aquests clubs que dius, o no?
No.
Val, molt bé.
Pere, Tsigankov, en primer lloc, quina participació has tingut tu en la seva arribada, perquè tothom ho ha destacat molt.
Sí.
Com l'has seduït? Perquè pel que tinc entès hi havia clubs que pagaven més que el Girona perquè vingués, i no sé si Mitchell diu que és top permanentment quan en parla, però si encara no sabem la joia de jugador que tenim aquí a Montilivi.
Tsigankov és una relació que tinc jo amb ell de fa al voltant de 2 anys. I ens vam conèixer perquè per una cosa o per una altra. Jo coneixia molt el que seria el seu entorn, i ens vam conèixer, i en aquell moment jo no li vaig proposar, però li vaig explicar tota la història de Girona i qui érem i com ho fèiem i com ho deixàvem de fer. En aquell moment, la nostra relació i la meva explicació del Girona, evidentment ell tenia unes expectatives pel seu nivell. Al final, en el transfer market, el Víctor té uns 20 o 25 milions de valor. I en aquell moment va arribar la guerra. I es va parar la lliga ucraniana. Jo vaig seguir molt contacte amb ell, vaig ajudar la família amb diferents coses que ells van necessitar en el moment d'inici de guerra, i va anar derivant fins al punt que li vaig dir: escolta, i per què no et planteges de veritat el tema del Girona? Perquè al fi i al cap li faltava un any de contracte amb el Dinamo de Kiev, el volien vendre però no acabava de tenir cap oferta important. El seu entorn els hi vam explicar encara més perquè s'assabentessin absolutament de tot, i que era la ciutat, i que és Catalunya, i com juguem i com deixem de jugar, i qui és l'entrenador, i per què volem jugar d'aquesta manera i de l'altra. I van avançant fins al punt que ell va haver un moment que va dir: per què no? I per què no me'n vaig a Girona? I vam començar les negociacions amb el seu president, i ho vam intentar-ho l'estiu ja. Però el Dinamo volia vendre més car, volia intentar aconseguir coses més importants, però no van arribar. I llavors nosaltres, en tot aquest procés, vam aprofitar, diguéssim, la benentesa i el moment. I el jugador va haver un moment que el va tenir clara, perquè ens va seguir molt, va veure tots els partits. Ell, abans d'arribar, es coneixia tota la plantilla, sabia contra qui jugàvem, com deixàvem de jugar... Crec que el pas a la Lliga Espanyola pel seu futbol el beneficia, la manera que juguem nosaltres amb el Mitchell el beneficia, i guanyem els dos en aquest sentit. Nosaltres sabem que el nivell del jugador és per sobre del Girona que hem tingut fins ara, però també hem d'aspirar a poder tenir aquest nivell de jugadors per al Girona que volem a partir d'ara.
Pel Girona europeu de la temporada que ve, ara, és ideal.
No sé si a Europa no, però a primera divisió el necessitem.
El començarem, Miquel, a poc a poc.
I el Víctor el vam convèncer. I vam convèncer amb ell, amb la seva persona de confiança, el seu pare i la seva dona, i aquí el tenim, i pel que sé està encantat.
Pere, a veure, sigues-me sincer. Quantes vegades t'han preguntat per Arnau?
A nivell de què?
A tots els
de mitjans
nivells.
De comunicació, no, a nivell de club.
A tots els nivells. Perquè jo crec que és un nom que està en boca de tothom, no, Pere?
Sí, i s'ho mereix. Sí, no m'estranya, perquè el seu nivell futbolístic és molt alt, i és un jugador que és molt jove i porta infinitat de partits ja. O sigui, va debutar amb 17 anys i no ha deixat de jugar des d'aleshores. Sí, Arnau, estem contents, feliços, i d'enhorabona de tenir jugadors com Arnau, i demostra que el nostre futbol base, doncs, funciona, no? I avui és Arnau, però n'han passat uns quants i n'hi han a sota que estan pujant, que també fan bona pinta. Vull dir, és una mica el que volem i el que sempre hem dit que teníem que aconseguir.
Gairebé amb l'altre dia Quique Cárcel al Superesports, diguem-ne que gairebé demanava algun club que fes una oferta pel Premi Nen que té una clàusula de 20 milions, escoltem.
Ojalà realment vingui un equip i ens posi una bona quantitat de diners per seguir creixent com a club i que l'Arnau, pues, realment ja crec que està demostrant ser un jugador molt, molt vàlid, que està demostrant setmana a setmana que és un jugador que pot potser fer un altre pas, pues, fantàstic.
A mi em crida l'atenció que un director esportiu digui això, Pere.
Bueno, perquè el Quique també té raó en una part de que nosaltres per créixer el club necessitem una mica de tot, i necessitem també fer bones ventes i comprar barato per vendre car. Dit això, si nosaltres tenim un club en un nivell com dèiem, molt estable, el somni és no vendre ningú i seguir amb ells i renovar-los i optar a cotes més importants. Però en aquest procés de creixement necessites fer una mica de tot. No crec que el Quique el vulgui vendre, sobretot per qualsevol preu. Vull dir, l'Arnau és nostre i l'Arnau estem feliços i ell està content i queden molts partits de Lliga i seguim. Però sí, evidentment, pel creixement del club totes aquestes coses són importants.
Val.
Però tenim clar també el nivell de l'Arnau, o sigui, no el vendrem a qualsevol preu.
Doncs mira, precisament, com que tenim clar quin és el nivell, te'n faig una de sí o no i tu ja m'esquives si vols. L'Arnau, creus que jugarà a l'Atlètic de Madrid en un futur?
Té nivell per jugar-hi. El que no sé si arribarà, si acabarà passant o no, però té nivell, sí.
Diguem-ne que és el club que més interès ja ha mostrat, o és el club capdavanter a l'hora de seguir l'Arnau?
Hi ha hagut varis interès no només de l'Atlètic de Madrid, d'altres clubs. Evidentment l'Atlètic de Madrid és un d'ells, però tenim interès d'altres clubs també per l'Arnau.
El Barça també?
Oficialment no hem rebut res.
Però interès formal, vull dir, no, perquè no, suposo no, que preguntar, igual que abans deies que en Mitchell
sí,
i Esparta...
No, perquè es parla molt, es diu molt, però no hem rebut res... O sigui, interès formal que puguis dir és que m'han dit aquesta persona que té un càrrec especial a dintre el club, no ha existit.
Perdó, Miquel, sense voler fer un basar de noms, que no venim aquí a fer un basar de noms, però aquest interès formal ve d'equips de l'Atlètic de Madrid, en sabem, i d'equips de primera divisió espanyola, d'altres lligues europees?
D'altres lligues europees.
Val, de primera divisió espanyola a l'Atlètic de Madrid.
Formalment o no, d'una manera així una mica més oberta, sí.
Quan dius que no el vendreu a qualsevol preu, la clàusula de l'Arnau són 20 milions, però a partir d'aquí vosaltres, per exemple, inclouríeu sessions d'algun jugador per abaratir el preu, o qui el vulgui 20 o que s'acosti, posa-li 15 màxim i ja està?
Bueno, no, és que hem de veure cas per cas i hem de veure aviam quin seria el possible club que vol l'Arnau i s'hi fica de veritat. Llavors veuríem la situació. El que tenim clar és que buscarem el millor pel club i l'acord més beneficiós per totes les parts, però bàsicament per Girona.
Aviat hi haurà una llista de Luis de la Fuente, la primera que dona com a seleccionador espanyol absolut. Sospiteu que l'Arnau hi pugui ser?
Sabem que han estat mirant partits nostres, no sé si per l'Arnau o pel Riquelme o per algú altre.
Per l'Aleix
mateix, exacte. Benvingut sigui, o sigui, això és et fa ser orgullós, no? Estar orgullós de que jugadors de la teva plantilla, del teu primer equip, puguin arribar a la selecció nacional i debutar i oficialitzar ser jugador en aquest cas a la selecció. Veurem, no, tampoc sabem més, o sigui, sabem que han vingut a veure partits i poca cosa més.
Ens deia, deixa'm canviar de nom abans de tancar, que tancarem aviat,
sí.
Deixa'm canviar de nom. Parlàvem també amb el Quique, el Superesports, i parlàvem de l'Aleix. L'Aleix té, com van explicar els companys de l'Esportiu, en cas de permanència, una clàusula d'una temporada més amb el Girona, però en Quique explicava que volia, més que aquesta temporada, ampliar la permanència de l'Aleix alguna temporada més a Girona. Hi ha hagut ja els primers passos? Ens pots actualitzar si això va per bon camí?
Sí, això són coses que són el dia a dia, el fill i el cap del Quique, no? I hi ha hagut els primers passos, el Quique i el míster estan d'acord en que ens agradaria que l'Aleix doncs no només estigués un any en cas de permanència, sinó que poguéssim tenir-lo més temps que això, i aquest és el procés que hi ha. De moment, tot bé.
Deixa'm que li pregunti per dos noms que em tenen encuriosit, sí. I després tanques tu, Dani.
Sí.
El primer nom és Pedro Porro. No sé si el Girona, del traspàs de l'Sporting de Portugal al Tottenham, n'ha rebut alguna compensació econòmica, o això es va acabar quan el jugador va marxar del Girona.
Tenim algo petit pel tema dels drets de formació. Només tenim això.
Però el mínim, que tampoc no és una gran quantitat.
No, és poc.
És poc. I el segon nom, Álvaro Rodríguez, aquest davanter que està sobresortint amb el Madrid, que va estar aquí de cadet, que és de Palamós. No sé si hi ha alguna opció, perquè hi ha hagut algun jugador cedit de molts clubs. Del Barça no, per cert.
Bueno, però...
No, ho dic perquè a vegades la gent diu, ostres, no hi ha cap jugador, hi ha Riquelme de l'Atlètic de Madrid, Miguel Gutiérrez, bueno, drets compartits...
No han de fer les sessions en funció dels equips, o sigui, les sessions a vegades va... No, a vegades, sempre va en funció del que tu necessites i vols, ja ha coincidit que és el Madrid i és l'Atlètic de Madrid, que per cert els dos s'han portat superbé amb nosaltres.
Mm-hmm. No, i
amb això que deies de l'Álvaro, si en el moment que ells el van voler acabar el contracte se n'hauria pogut anar gratuït allà, i el Madrid ens va pagar una quantitat, i hi ha com uns acords que si he de jugar X partits en el primer equip també ens pagaran unes quantitats, que no tenien que fer-ho i ho van acabar fent, i d'alguna manera els hi agraïm, i està funcionant, o sigui que perfecte.
Sí, tu el senyorio, eh?
Sí, sí, has vist?
Bueno, que... sí, no, el com et diria, el promocionen.
Exacte. Bé, doncs tornant a l'Álvaro, de cara a la temporada que ve, per exemple, un jugador que està debutant, que l'altre dia va marcar el gol de l'empat contra l'Atlètic de Madrid, que ha estat per aquí, podria ser un tipus de jugador que, per reforçar la davantera, tipus sessió, per exemple, aquest perfil de jugador jove, el Girona pogués estar-hi atent?
Podria, sí, evidentment, tot aquest tipus de jugador, si considera el Quique i el seu equip que té el nivell i que ha de venir, doncs per què no? Podria ser una opció, evidentment.
I acabo amb l'última, que és d'obligada pregunta a un dels màxims dirigents d'un club del futbol professional. El Girona es va afegir en el comunicat de tots els clubs de la Lliga, llevat de Barça i Madrid, ja ho sabem, en què es rebutjava i, evidentment, es manifestava la dolència sobre el cas Negreira. Pere, quin posicionament té el Girona en aquest cas?
No, nosaltres ens hem posicionat amb la majoria dels clubs de la Lliga. Evidentment, o sigui, això és unes pràctiques sorprenent, no? Perquè són unes pràctiques que es feien als anys 90, comencen als anys 90, amb la presidència del Núñez i d'altres. I lo sorprenent és que, bueno, pues, que evidentment la relació fos amb un vicepresident dels àrbits. Això sí que és una mica sorprenent, però bueno, veurem aconteixements i en funció del que vagi passant veiem.
Pere Guardiola, hem parlat uns bons minuts amb el president. És que amb l'Agut les entrevistes mai són curtes, Pere, per això hem estat una bona estona.
No, ara és culpa meva.
Jo sempre li foto les culpes al Miquel de tot el que em passa, pobre. Ha estat un plaer, evidentment, poder xerrar de tot això, i estarem amb la prudència respecte al discurs europeu, que això, qui ens ho fot a dins és a l'entrador, per tant, a nosaltres que no ens fotin les culpes. Pere, ha estat un plaer, una abraçada.
Gràcies, molt bé. Adéu.
La conversa amb Pere Guardiola i a tota la qualitat del Girona Futbol Club, tota la sort al Girona també demà a Getafe. I encara abans de tancar el bloc futbol, una última qüestió en el futbol internacional. A principis de setmana saltava la notícia. Una jove de 24 anys acusava d'agressió sexual al jugador del PSG, Achraf Hakimi, i la fiscalia havia obert una investigació. Doncs bé, avui la justícia francesa ha acusat formalment el lateral dret, nascut a Espanya, exjugador del Real Madrid, de violació. Laia Forés, què tal, com estàs? Bona nit, corresponsal a França.
Hola, molt bona nit.
Què ha passat durant aquests dies, o què vol dir que s'hagi acusat formalment el jugador, Laia?
Doncs vol dir que s'ha obert una investigació perquè hi ha indicis de que aquesta agressió s'hagi pogut produir. El que ha passat aquesta setmana és que tant els investigadors, la policia, com el jutge d'instrucció, el que han fet és prendre declaració tant a la víctima com al jugador, i en base a aquest relat doncs, han conclòs que la violació es podia haver produït i han acusat formalment a Quimi mentre se segueix investigant. Això sí, no s'han pres mesures cautelars, més enllà de prohibir-li qualsevol contacte amb la víctima, no pot, per tant, ni apropar-se, ni trucar-la, ni tenir cap mena de contacte. Avui el que hi ha hagut, ara en aquesta notícia, doncs, són els advocats de la víctima i del jugador del PSG han emès diferents comunicats. L'advocada de Nahakimi el que diu és que això no es va produir, nega totes les acusacions, i destaca també que la víctima no ha volgut interposar cap denúncia formal ni sotmetre's a un examen mèdic i que, per tant, diu no hi ha proves contra Hakimi. En canvi, l'advocada de la víctima ha destacat que l'acusació formal demostra que el jutge d'instrucció ha considerat que sí que hi ha indicis i que el relat de la víctima doncs, és coherent.
Perquè recordem els fets, els presumptes fets d'agressió sexual hauria tingut lloc dissabte passat a casa del jugador.
Sí, la víctima i el jugador es van conèixer a través d'Instagram a meitats de gener. Això ho sabem perquè ho ha publicat la premsa, ho va publicar primer un diari, Le Parisien, però després doncs, ha aparegut a tota la premsa. Per tant, es van conèixer a Instagram a meitats de gener, segons aquest relat periodístic, però no va ser fins dissabte passat, quan es van conèixer en persona, segons la dona, la víctima, a Quimi la va convidar a casa seva, i un cop allà haurien... El jugador hauria intentat primer fer tocaments que ella va rebutjar i després doncs, l'agressió hauria anat a més. La víctima, l'endemà, és quan va a una comissaria de policia a relatar els fets, però en aquests moments doncs, rebutja posar una denúncia formal i que sapiguem, a dia d'avui tampoc no hi ha aquesta denúncia formal, però com dèiem abans, doncs, davant aquesta gravetat dels fets, la fiscalia ha actuat d'ofici, per tant, doncs, s'ha obert aquesta investigació.
I hi ha hagut alguna reacció del club del jugador del Paris Saint-Germain?
Sí, doncs avui mateix, lluny d'apartar lateral dret de l'equip, un portaveu que ha fet una roda de premsa per altres qüestions, però també se li ha preguntat per aquest tema,
sí.
Doncs ha mostrat tot el suport, i això és literal, té el nostre suport, el suport del club al jugador, i ha fet al·lusió a la presumpció d'innocència, que s'ha de respectar aquesta presumpció d'innocència, ha dit el portaveu, i us recordo que Hakimi estava lesionat fins ara, ha tornat ja als entrenaments aquesta setmana, avui mateix se l'ha vist amb imatges de televisió doncs, entrenant-se, somrient bastant normal, com si no passés res, i aquest cap de setmana segons el club doncs, encara no jugarà però sí que ho farà el proper partit, per tant en el club normalitat i suport al jugador.
Doncs això és el que aquesta és la reacció del Paris Saint-Germain. Evidentment és un cas que anirem seguint aquí al Tu Diràs, ho hem explicat amb la Laia Forés, la nostra corresponsal a París. Laia, gràcies, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles. Estratègies d'equip. Parades a boxes. A mans de la Fórmula 1. Comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1 només a Dazón.
Ja faci sol, plogui o nevi, aposta per la seguretat i posa el teu cotxe a punt amb Group Driver, la xarxa d'especialistes en el teu vehicle. 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra a punt per atendre serveis de pneumàtics, canvi d'oli, frens, tot el que necessitis pel teu vehicle. Entra ara a drivercenter.es i troba el teu taller més proper. Group Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
<totipos->
Pàgina de bàsquet, al començament del programa ja hem situat com ha quedat el tancament de la 26a jornada a l'Eurolliga amb el partit de l'Olympiacos i com queda el Barça al capdavant de la màxima competició continental. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit de nou.
Bona nit.
Passem pàgina. Situem la mirada ja al cap de setmana on totes les mirades se les emporta un partit dramàtic. A la part baixa de la classificació, el que viurem demà recontra el Baxi Manresa i el Fuenlabrada, els dos equips que ara mateix estan en posicions de descens a l'ACB amb només 3 victòries.
Sí, el gran interrogant hores d'ara és saber com pagarà la inactivitat l'equip del Bages que porta sense competir des de fa gairebé 3 setmanes per l'aturada per la Copa, les finestres FIBA i l'ajornament del partit contra el Tenerife. La gran novetat és la presència d'Adam Wachinski, que torna després de recuperar-se de la lesió al Solí, i Pedro Martínez té tot l'equip al complet.
Doncs mira, mirarem de resoldre ara mateix com estan en línia Dani Pérez. Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Trasllado la inquietud que ara parlàvem amb en Mundet. Dani, com està l'equip? Com està el Manresa?
Bueno, el Manresa està, òbviament, en una situació complicada, no?, perquè no sé, realistes, però, bueno, també conscients que encara som a temps de revertir aquesta situació i de capgirar-la, no?, i, bueno, estem una mica en aquestes, no?, intentant millorar cada dia per bueno, aconseguir les victòries que ens permetin sortir de la situació en la que estem actualment.
Se us ha fet molt llarga aquesta espera, és una preparació diferent, és intentar pensar que és un partit més?
Home, sí, llarga s'ha fet, perquè a més nosaltres vam tenir l'afegit que l'última jornada abans de la Copa teníem partit amb Tenerife, no?,
sí, sí.
I es va suspendre, bueno, es va aplaçar perquè hi jugava la Intercontinental, i ja farà tres caps de setmana que no competim, no? O sigui que ja et dic que se'ns ha fet molt llarg. I, bueno, no, simplement la preparació, doncs, bueno, això ha sigut més cosa dels entrenadors, no? Però, bueno, l'equip ha seguit entrenant, ha seguit treballant els aspectes que podíem treballar, no? Ja que, bueno, molts jugadors han marxat a la selecció i no era tot l'equip, però, bueno, ja et dic que hem seguit treballant, intentant millorar i bueno, seguim fent la feina que hem de fer durant el dia a dia.
Algun tipus de conjura diferent en les últimes hores?
Algun tipus, perdona,
de... De conjura, diguem-ne, diferent.
No, en cap moment, no? Al final... és un partit important perquè tots els partits que ens queden jo crec que seran importants, no estem en una situació de poder descartar algun partit, però no, amb ganes de que arribi el partit i de donar una alegria a l'afició i marxar amb bones sensacions, sobretot això.
Quin partit t'imagines?
Bueno, espero sobretot que l'equip surti molt intens, no? que demostrem des del primer minut que volem guanyar el partit, no? I que el necessitem. I ja et dic, jo crec que l'equip que aconsegueixi imposar el ritme i la intensitat serà el que s'endugui al partit, no? Òbviament els dos estem molt necessitats i pot haver-hi algun moment que si el partit està igualat, doncs, bueno, hi hagi més pressió de la normal.
És un partit, a veure si em sé explicar, és un partit més decisiu si es perd que no pas si es guanya? Diguem-ne d'una altra manera, en situacions tan límit es té més a perdre que a guanyar en partits així?
Sí, sens dubte. Òbviament, si guanyes, doncs, bueno, fas una petita passa més, no?, cap a l'objectiu, no?, que encara, òbviament, és lluny, i si perds, doncs bueno, quan estàs a baix, doncs encara t'enfonses una mica més, no? I òbviament seria, doncs, perdre l'averaix amb un rival directe i complicar-te moltíssim la vida, no? Està clar que bueno, no entra en els nostres caps, no?, l'opció de perdre. A dia d'avui volem guanyar, volem començar a sumar victòries i bueno, començar a fer pessetes per aconseguir l'objectiu que és la salvació.
Que sigui així. Dani, molta, molta, molta sort.
Merci a vosaltres.
Doncs tota la sort del món, el Dani Pérez demà en aquest tros de partit. Del bàsquet a saber, coses que s'hagin de saber a les portes d'aquest cap de setmana, Marc.
Dues prèvies més. A les 6 el bàsquet Girona visita la pista de l'Unicaja en el que serà el primer acte des del títol de Copa de fa 15 dies. S'espera un ple absolut a la pista d'un equip que va llançat. Serveixi com a testimoni el que comenta RAC1, un gironí.
Sí, sí, i tant. I ja s'ha demostrat que podem competir amb els més grans. Òbviament, jo crec que aspirem a tot i intentarem, doncs, donar-li les màximes alegries al club.
Sima i Barreiro tornen als malaguenys. A Girona torna Marc Gasol.
Doncs ara que mencionaves Marc Gasol, Marc, falten 4 dies per l'acte de retirada de la samarreta del seu germà Pau Gasol amb Los Angeles Lakers. I avui ens hem despertat, suposo que heu vist les imatges, amb una samarreta gegant amb el 16 d'en Pau a la façana de l'Ajuntament del seu poble. Lliga.
Sí, ha estat una iniciativa de la mateixa NBA i de la franquícia que volia tenir un gest amb el poble natal d'en Pau. Fa dies que es va produir el contacte per muntar tot un seguit d'activitats. Diumenge, de fet, hi ha un clínic. S'està mirant de projectar la cerimònia en un dels centres cívics de Sant Boi en diferit i, clar, la samarreta fa 68 metres quadrats. 68 metres quadrats de samarreta, l'ensurt que s'ha emportat l'alcaldessa Lluïsa Moret.
No érem conscients de la dimensió de la samarreta. Quan hem vist aquest dematí la samarreta, pues, hombre, quan ha vingut avui aquella gent amb aquells arnesos, i bueno, és que han venido con arneses, han venido con, bueno, una cosa, digo, madre de Dios. Però bueno, escolta, fantàstic, nosaltres encantats.
Sensacional document.
En Pau ja és als Estats Units des de fa dies. Amb notícia que hem avançat aquest vespre, el 9C, Marc Gasol serà a la cerimònia. Ho hem sabut aquesta nit, el que no sabem encara són els horaris de viatges, però en Marc hi serà.
Notícia que us ha avançat en Marc Mundet. I tornant a la Sevilla, l'altre partit per demà, ja 3 quarts de 9, Saragossa-Barça.
El Barça és segon, amb Da Silva fora per problemes d'esquena, el Saragossa 14è intentant fugir dels llocs de baix. A la prèvia hem descobert una realitat sovint amagada als esportistes amb un home que torna a veure la llum, Rokas Jokubaitis. Mira, Dani, en els primers 21 partits d'Eurolliga, Jokubaitis 4,6 punts. En els 5 últims, 8,8. I tot confessa ell per venjar-se massa l'olla.
Crec que tot és el cap. Pensava massa en com jugar millor i no parava atenció a les altres coses. Només pensava en com anotar i els minuts no arribaven. L'entrenador no confiava en mi, però em feia jugar i llavors venia quan el decidia. Penso que era tot dins del meu cap, perquè físicament estava bé. El coco és un tema molt important al bàsquet.
Doncs això diu Jokubaitis, i compta amb una història que ens arriba des de Saragossa, Marc.
Sí, des de Saragossa mateix, on va demà el Barça.
Sí.
No de l'equip masculí, sinó de l'equip femení. Declaracions a la sala de premsa del pavelló Príncipe Felipe d'un ex Girona Kennedy Burke, que ahir amb el seu equip, el Villeneuve d'Ascq, es classificava per les semifinals de l'Eurocup femenina, i a la sala de premsa denunciava això.
In this game, there is fans...
En aquest partit hi ha hagut aficionats que han estat molt grollers, gairebé desagradables, que han estat dedicant-nos crits racistes a mi i a les meves companyes. Això no pot ser. És increïble que allà on anem això pugui passar. I tot perquè el teu equip ha perdut. Et dediques a proferir insults racistes. No té ni cap ni peus. Heu de prendre mesures amb els vostres aficionats perquè no es pot anar així pel món.
That's not how you go all the way. Doncs, evidentment, si acaba demostrat que es prenguin totes les mesures possibles, només faltaria.
Per cert, hem conegut que Maria Araujo, la capitana de l'Unió Girona, es perd el que queda de temporada, lesió al lligament creuat anterior del genoll dret, el que es va trencar ara fa 2 anys, l'Unipro no ha fet un diagnòstic explícit, ni tampoc quant temps estarà de baix.
Ànims a la Maria Araujo. Demà t'escoltem des del Congo. Smart, bona nit.
Bona nit.
Vinga, anem tancant la paradeta abans, el que hem de saber abans de dormir. Hola, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
A la Lliga Sobal d'handbol ha jugat i ha guanyat el Frekin Granollers.
Contra el Cisne, Pau d'Esports de Granollers per 37-24. Antonio García ha estat el màxim golejador amb 8 dianes, sense errada en el xut. Els ballesans són segons amb 32 punts a 6 del Barça. Els blaugrana no juguen fins diumenge a 7:45 a la pista del Bidassoa.
A la Copa del Rei d'hoquei patins ja ha quedat definida la segona semifinal.
I la jugaran el Barça i el Reus. El Barça ha derrotat l'Igualada per 5-2 als quarts de final, en un partit que perdia per 1-2 als 8 minuts de la segona part. A la VAR, en dues ocasions, Marc Grau, Elder Núñez i Joao Rodríguez han estat els golejadors del Barça, mentre que Gerard Riba, per partida doble, ha marcat els gols igualadins. I el Reus ha superat el Calafell per 2-1 amb un gol de Rojas a 2 minuts pel final. L'altre gol reusenc l'ha fet David Gelmà. El gol del Calafell, que ha obert la llauna, de fet, l'ha notat Martí Casas. Demà, 7:15, primera semifinal entre el Voltregà i el Liceo, i a 9:00, la segona entre el Barça i el Reus.
A l'Europeu d'Atletisme han tingut final en presència catalana.
La Jael Bestué, que ha acabat 8a a la final dels 60 metres llisos a l'Europeu de pista coberta a Istanbul, la final l'ha guanyada la suïssa Cambungi. Bestué, contenta d'haver estat la primera atleta espanyola en una final de 60 metres d'un campionat d'Europa. Declaracions a Teledeporte.
A ver, está súper bien, pero al final, pues una vez en la final, pues quieres más, siempre queremos más. Pero es verdad que tengo que sentarme a pensar porque todo esto está muy bien y estoy muy... tengo que estar muy satisfecha.
Altres noms del dia, el noruec Jakob Ingebrigtsen ha guanyat l'or a la final dels 1500 amb rècord del campionat, 3 minuts 33 segons i 95 centèsimes. Buscarà també l'or en els 3000. Hem tingut rècord del món de pentatló que ha establert la belga Thiam amb 5.055 punts, 42 més que l'anterior plusmarca que datava del 2012. Qui buscarà demà al matí la classificació per la final dels 3.000 metres serà del Mechal i també entrarà en competició a la primera ronda dels 60 metres tanca Xènia Benach. En el torn de tarda, Esther Guerrero disputarà la final dels 1.500 metres.
En tenis tenim definida la final masculina de demà a Dubai.
I amb notícia, perquè Djokovic ha perdut a les semifinals en dos sets contra Medvedev. És la primera derrota de l'any de Djokovic. De fet, el serbi no perdia un partit des del 9 de novembre de l'any passat. Des de llavors havia encadenat 20 victòries. El rival de Medvedev a la final serà el rus Rublev, que s'ha desfet d'Esverev a l'altra semifinal.
I en golf, segona jornada de l'Arnold Palmer del PGA Tour amb enfonsament de John Ram.
Sí, anava líder al final de la primera jornada, però avui ha signat un més 4 i ara mateix presenta un 3 sota el par, 6 cops del nou líder, que és el nord-americà Kitayama.
Gràcies, Puig. Bona nit.
Bona nit.
Doncs fins aquí el Tu diràs d'avui, un programa que hem fet amb la redacció d'Esports de RAC1. Gràcies a en Joan Ferrus al control tècnic, al Manu Vilardell a la producció. Demà més esports i més ràdio, ens hi posem ben d'hora. Poc abans de les 2 del migdia ja amb el Getafe Girona. Descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Víctor Cullell.
Bona nit, Artur Mas també es planteja querellar-se per l'operació Catalunya. L'expresident de la Generalitat ho està acabant de decidir després que aquesta tarda s'hagi conegut que Jaume Giró farà el pas dilluns, quan farà la denúncia a un jutjat de Madrid contra l'excomissari José Manuel Villarejo. Una informació que ha avançat al diari Ara i que ha confirmat RAC1. L'exconseller també sumarà més noms a la querella, com són María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Ho farà una setmana després que un magistrat acceptés investigar l'operació Catalunya a petició de l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Els experts dubten sobre la implantació de la jornada laboral de 4 dies a l'Estat. Per ara ho planteja el País Basc, on faran una prova pilot. Es farà només amb empreses privades, amb els mateixos salaris i sense incrementar les hores laborals. L'objectiu és crear feines de més qualitat i evitar la fuga de talent. En una entrevista al 9C de RAC1, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montse Guillén, ha recordat que al Regne Unit han fet diversos assajos i la meitat no han aconseguit un bon índex de productivitat i eficiència, i plantejava aquests problemes.
Has de decidir si, per exemple, fas 3 dies de festa i tanques completament la paradeta o mantens o fas torns, no?, perquè tot es pugui seguir funcionant igual. És a dir, encara hi ha espai per plantejar-se, no?, com potser arribar a flexibilitzar millor la jornada laboral, però sobretot preservant que puguem conciliar, no?, que puguem també anar a buscar els nens a l'escola, etc.
A part de la jornada de 4 dies, al País Basc també volen estudiar els efectes de potenciar el teletreball i de deixar participar els treballadors en decisions estratègiques de l'empresa. Informació internacional, el doctor de Joe Biden ha confirmat que el president dels Estats Units va haver de ser operat el mes passat per un càncer de pell al pit. La Casa Blanca ho explica en un comunicat en què detallen que la intervenció va ser el passat 16 de febrer quan se li va retirar una lesió de pell del pit com a part d'una revisió rutinària. Tot i això, segons el metge, la zona se li ha curat molt bé i Biden no haurà de seguir cap més tractament. A Catalunya, la Diputació de Barcelona ha informat que aquest cap de setmana hi haurà controls d'accés al Parc Natural del Montseny. Avisen que el dispositiu es fa per evitar conductes incíviques a les zones de Collfornic i per evitar el col·lapse de la BB-5301. Seran controls supervisats pels Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit i personal municipal i del Parc Natural. I de la Plana Cultural, de Goll de Gom, comença aquest dissabte les funcions de l'Alegria que passa. És l'última creació de la companyia, que s'estrena dilluns, però que aquest cap de setmana ja fa 3 funcions prèvies. És una versió contemporània del primer gran èxit teatral de Santiago Rusiñol que es podrà veure al Teatre Poliorama. Són més de 2 anys de feina per celebrar els 50 anys de la companyia i és l'últim espectacle abans de fer la quarta i darrera reposició de Maricel l'any que ve, quan s'acomiadaran definitivament dels escenaris. Ara els esports. Amb Xavi Puig.
La jornada de primera s'ha obert aquest divendres amb el Real Societat 0, Cádiz 0. Aquest dissabte a les dues el Girona visita el camp del Getafe amb les baixes de Yangel Herrera, Yan Couto, Ibrahim Akebe i Callens. A segona ha jugat aquesta nit Andorra 0, Las Palmas 0. A la Copa del Rei d'hoquei patins el Barça ha derrotat l'Igualada per 5-2 i el Reus ha superat el Calafell per 2-1 als quarts de final. Barça i Reus jugaran aquest dissabte a la segona semifinal a les 9. Abans de dos quarts de 7, Liceo i Voltregà jugaran la primera. A la Lliga Sobal d'handbol el Fracking Granollers ha derrotat el Cisne per 37-24 i es manté la segona posició de la classificació. Segons ha pogut saber RAC1, Marc Gasol serà la cerimònia de retirada de la samarreta del seu germà Pau a Los Angeles la matinada de dimarts a dimecres. La catalana Jael Bestué ha disputat per primera vegada en la història de l'atletisme espanyol una final dels 60 metres llisos d'un europeu de pista coberta. Ha acabat vuitena. Aquest dissabte Esther Guerrero correrà la final dels 1.500 metres. I a la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, Fernando Alonso amb Aston Martin ha marcat el millor temps per davant de Max Verstappen i Checo Pérez amb Red Bull. Aquest dissabte a les 4 a la sessió de qualificació.
I pel que fa al temps, cap de setmana assolellat, però amb boires a primeres hores en zones interiors, on de nou les glaçades seran pràcticament generals. Al migdia, en conjunt, ens mourem entre els 10 i els 15 graus, en la majoria dels casos més a prop dels 15, que no pas dels 10. Dissabte amb tramuntana, al nord de l'Alt Empordà, i una mica de mestral a les Terres de l'Ebre. És tot. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1.
Aquest diumenge, un quart de cinc, Barça-València. Un Baraja i una baralla esportiva. Qui en serà el rei? Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios. El Barça necessita punts per ser líder, líder, líder.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sabadell! Sí! Terrassa! Sí! Via Favència! Sí! Vila Olímpica! Sí! Gràcia! Sí! Bàrbara del Vallès! Sí! Mata de Pere! Sí! Girona! Sí! I Sant Antoni de Vilamajor! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Hem sabut avui que el sou mínim per viure dignament a la capital del país és de 1.552 euros. Oh! Un moment, sí. És com per començar cridant, sí. Oh! Un moment.
Mare de Déu, senyor.
Entenc que li preocupa això i...
El què? Com
que...
No sé de què parles.
Home, no sé, li estic dient... No crida per això, no, no crida no. Per el que costa viure a Barcelona,
és
per
igual,
exemple. Viure mínimament dignament.
A mi no m'importa perquè tinc pisos llogats.
No, clar, sí.
De renda, però crido perquè acabo de llegir un titular...
Sí, però no...
Que m'ha deixat esma perduda.
Molt bé.
Te llegeix que hauríeu d'haver començat amb aquesta notícia.
No, vostè...
La notícia primera ha de ser la més important del dia.
És la més important. Home, Déu-n'hi-do, hem començat dient que aquí, més o menys, a l'àrea metropolitana...
Llegeix!
Man, sí, aviam.
La més important.
Shakira... No!
No! Nenes, ojo! Apunteu,
eh? No piqui. Shakira grava un nou videoclip a Catalunya. Ara, a Terrassa. Hòstia, no en teníem prou.
Espero que hagi sobreviscut.
Qui, Terrassa o
Terrassa.
Shakira?
Bueno, és que es veu que ha gravat un videoclip amb el Manuel Turizo. Com t'has quedat?
No sé qui és el Manuel Turizo aquest.
Home.
És torero? És àrbitre de primera? Turizo Pantanal, del Col·legio Cantabro.
No, com que no sabeu qui és el Manuel Turizo?
Home,
per la mort de Déu, nenes.
Això els joves sí que ho sabem, però...
Home, és el que canta aquella cançó tan bona que es diu La Bachata? No manejando por las calles que me despeña. Me la sé tota. Pero no te merece.
La lletra, eh?
Si tires tanto perro que no se necesita. Me
això és de delinqüentes.
Manuel Turizo se'n va d'aquest programa.
Una cosa, jo aquest el conec perfectament. Vosaltres no, perquè sou uns boomers en aquest programa, però el Manuel Turizo aquest és un cantant que és una persona colombietzada. No que sembli un colom, és que és de Colòmbia, com la Shakira, vale?
Sí.
Tot i que estaria molt bé que la Shakira fes una cançó amb un colom. Seria... Para tipos como tú... Para tipos como...
Podeu callar?
A mi m'ha agradat, jo m'encantaria.
Escolta,
quan parli
del Manuel Turizo, netegeu-vos la boca amb lejía.
Shakira per rupa, Molaria molt.
La Shakira gravant a Terrassa amb el Manuel Turizo.
Sí, ja ho hem entès, i si aquesta considera que és la notícia amb què em duria...
Bueno, perdona, és que no és l'única vegada que la Shakira ha gravat a Terrassa, eh?
Oh, bueno...
Que també va gravar allà, home, us en recordareu d'això?
Sí.
Fa 10 anys.
Fa 10... Sí, me'n recordaré perfectament.
Home,
fa 10 anys,
perdona,
sí
que... va gravar a Terrassa?
Sí.
Bueno, una fita de la publicitat va gravar un anunci d'Activia, del Danone.
I què m'explica un anunci d'Activia fa 10 anys?
La tíbia de Danone, que era la panxa, representava que era ella que jugava la panxa i una línia d'unes estrelles que anaven pel ventre i llavors entraven com a dintre de la panxa de la Shakira i els budells, que eren tots plens de lianes i de plantes selvàtiques, perquè és la flora de l'intestí.
No,
llavors allà hi havia diverses Shakires petitetes dormint.
Ah, sí,
i llavors, les estrelles, que representava que era l'Activia de Danone, arribaven, passaven pels budells, i llavors passaven per totes les Shakires, s'aixecaven de cop i ballaven.
Ah, però què?
Perquè era d'Activia.
Sí, no, clar. I qui va donar el vistiplau a aquesta campanya?
Doncs no sé, però va ser històric.
La caca serà molta Shakira.
Bueno, perdona, no es pot ser més cuqui. Anunciar iogurts per fer caca més suelta.
Bueno, deixa-ho estar.
I fer-ho a Terrassa. És que, clar, mare meva, la Shakira viu a Esplugues. Va gravar Manresa el videoclip de... No fue culpa tuya.
Sí.
No fue culpa mía. Que tot allò que es va gravar allà al supermercat... Allò era Manresa.
Allò era Manresa,
era un espart.
Bueno, lo que
d'allà de Manresa. Sí. Després, a banda d'estar de viure Esplugues, gravar a Manresa, ara ha gravat a Terrassa.
Allò on hi havia anat.
Bueno.
La Shakira és la nova Jordi Pujol.
Sí, senyor.
No. Només li falta visitar tres pobles més per poder-se presentar a presidenta de la Generalitat.
Sí, senyor.
Escolti, vostè d'on és? De Barranquilla.
Què fas, Mohamed? Ets Mohamed Jordi, ara.
Pujol. Mohamed Jordi Pujol.
Jordi Pujol. Vostè d'on és? De Barranquilla, molt bé.
Sí.
La Barranquilla pren el nom dels barrancs que hi ha a banda i banda del riu Magdalena, oi? Entesos, molt bé, vostè es diu Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll.
Mohamed.
Un moment.
No, Jordi Pujolesis.
Jo faig el que vull, m'entens?
Bueno, sí, però no és moment.
Bueno, ja està, no és moment.
No és moment.
És moment de votar a tots aquests arreplegats que heu posat a les municipals,
si estem parlant
que es van passar per independentistes i són més unionistes que fumar dintre el cotxe.
Bueno, qui s'està fent presentar? Qui s'està fent passar per independentista?
Tots els partits independentistes.
Ah, val.
O et sembla que no?
No, és que directament pensava que ja no ho eren. No.
Ah, val, d'acord, molt bé.
Bueno, veieu el que està passant, no, nenes? Ho veieu com jo, perquè és evident.
Què?
Jo ho dic que sí. I vosaltres també, claro.
Però el què?
Aquí hi ha un pla.
Hi ha un pla, eh?
La Shakira està anant per tots els pobles de Catalunya.
Sí.
I què fa?
Què fa?
Porta tots els seus amics a Catalunya. El Manuel Turizo.
Sí.
Osuna.
Sí.
Osuna la persona, no la comarca de Vic.
No, Osona, no.
Ja ho sé, home, que s'assembla a Osona, Osuna.
Sí.
Pues això, la Shakira està colonitzant Catalunya amb amics seus, tots sud-americanets.
No.
Perquè el Piqué no s'hi senti gaire còmode.
Sí, home.
Perquè el Piqué, amigues, anirà pel carrer i tota l'estona es trobarà sud-americanets vestits amb sàndals blancs i amb ulleres de sol d'un yonqui.
No, perquè ha de ser d'un yonqui.
I què pensarà quan vegi a tots els amics de la Shakira, de la seva ex, pensarà, me'ls envia la Shakira i el Piqué no podrà viure tranquil.
Com?
I així és la venjança d'una dona cuqui llarga i lenta.
Molt bé, deixem-ho...
Calla! Que és que se'm passava, no, que encara hi ha una altra notícia relacionada amb la Shakira.
Ara les notícies de...
Portem 3 mesos amb aquesta merda.
L'última ja que us diré. El Festival Chare de Barcelona ha anunciat que el mes de juny actuarà al Fòrum la parella actual de la Shakira, el Vizcarrap.
No, Vizcarrap no és la parella.
També portarà el Vizcarrap, un altre que va amb gorra i va vestit de xàndal i amb ulleres de sol. Tots a vigilar el Piqué pels carrers.
Sí.
I sabeu qui actuarà també el juny a Barcelona?
Ni idea.
Quevedo!
El mateix festival.
No, el que escrivia. El Quevedo que cantava.
Ah, val.
Un altre, eh?
Sí.
Quédate.
No, no és la meva.
I tremola pique.
Sí, tremola pique. Bueno. Doncs, doncs moltes
fins
gràcies.
Aquí les Chequy News.
Ara les notícies de...
Avui també hem de parlar de submarins. Atenció al titular que publica el digital, el Nacional.
L'exèrcit espanyol ven un submarí més barat que un pis a Barcelona.
Sí, l'exèrcit espanyol s'està desempallegant de la maquinària de guerra que ja no fa servir. Molt bé, molt bé. Fins ara tota la ferralla l'enviava a Ucraïna, no?
Sí, sí.
Com llançar unes sabates foradades al contenidor de roba amiga, pensant, això segur que ho aprofita algú, eh?
Sí.
Escolteu, molta gent és pobra i necessitada, però no imbècil. Doncs... Si el que envieu no és merda, molt millor. És ja. Té més de mèrit, eh? Doncs més mèrit.
En aquest cas, l'exèrcit espanyol està venent diversos submarins, sí. I un d'ells se subhasta amb un preu de sortida de 136.000 euros.
Buah,
una passa. La majoria de pisos.
Quants metres quadrats té un submarí? Vosaltres creieu que...
Aquest submarí no, no sé.
No, buscar, no és un S-73.
Ah, un S-73. Vosaltres creieu que el banc em donarà un crèdit a habitatge per comprar-me un submarí? M'emmolaria, però mil. M'imagino aparcant el submarí al port de Palamós i seria la persona que més mola de Catalunya i de Palamós, eh?
Mira, 60...
No sé si entra, un submarí al port de Palamós.
Bueno, pues, pues encara que no sigui a la boia. Si no cal entrar al port.
Bueno, clar,
jo a la boia ja faria i amb una barca enganxada, amb una Zodiac, o si no és Zodiac, d'aquelles inflables... Per...